Mapamundi, el món en detall. L'actualitat internacional a Catalunya Informació.
A Irlanda no hi diuen tigres, però una vegada algú hi va veure un tigre celta. Ho va fer Kevin Gardiner en un informe publicat per l'agència financera Morgan Stanley l'any 1994. Inspirat en economies asiàtiques com Singapur, Hong Kong o Taiwan, Gardiner va utilitzar el terme tigre celta per definir el boom econòmic que estava a punt de viure la República d'Irlanda. Els pronòstics de Gardiner es van acomplir, però el tigre celta només va viure 12 anys. El 2008, l'economia irlandesa va patir una contracció del 14% del seu PIB i l'atur de la República es va disparar fins al 14%. La bombolla immobiliària havia esclatat, l'eufòria dels bancs havia esfumat, deixant al descobert un forat financer de dimensions insostenibles. Thomas Conifry, economista de l'Institut de Recerca Social i Econòmica de Dublín, explicava a aquesta emissora que el preu de la propietat s'ha devaluat entre un 50 i un 60% l'últim any. Irlanda va construir més del que necessitava.
Actualment hi ha sobreoferta, perquè el 2007 es van construir 90.000 habitatges a Irlanda. Els preus no es recuperaran fins que aquesta oferta no s'hagi absorbit. I aquí serà el primer lloc on es notarà la millora del mercat immobiliari. Només caldrà fixar-se en Dublín, perquè després el seguirà la resta del país.
Construcció desmesurada i sense sentit de mercat ha deixat nombroses urbanitzacions fantasma damunt del paisatge irlandès i el govern s'ha vist obligat a invertir milions d'euros en l'enderrocament de cases noves o a mig construir perquè s'havien convertit en zones perilloses enmig de carrers a mig asfaltar. El primer ministre, Brian Cowen, passarà a la història com el pitjor líder del Fianna Fáil, el partit que ha governat des de la fundació de la República d'Irlanda amb l'excepció del període que va del 1994 al 1997. Cowen no va saber gestionar la bonança econòmica i plegarà sent el responsable d'haver venut la sobirania econòmica d'Irlanda a les institucions monetàries internacionals. Ens ho explicava Rory Quinn, ministre de Finances pel Partit Laborista, abans del boom econòmic en una entrevista al seu despatx al Parlament irlandès una setmana abans que l'executiu de Cowen acceptés el rescat financer internacional.
Cedir la sobirania nacional del país és el problema d'aquest govern perquè és responsable d'aquesta crisi econòmica per la gestió que s'ha fet de l'economia els últims 13 anys. Això seria un gran descrèdit polític per ell.
La situació ha deixat molts irlandesos en un carreró amb una única sortida, la migració. El mateix Institut de Recerca Social i Econòmica de Dublín va certificar un creixement del 40% de la migració irlandesa a l'abril del 2010, però la majoria dels emigrants eren treballadors de l'est d'Europa que tornaven als seus països. Les últimes previsions apunten que des d'ara i fins al 2015, 200.000 irlandesos abandonaran el país a la recerca d'un futur millor.
La major part de la gent que va venir aquí per treballar a la construcció són homes, i d'aquests la majoria joves. No tenen lligams, no tenen famílies i han perdut la feina. Per tant, podem esperar que tinguin més tendència a migrar que d'altres grups. El següent grup migratori són els joves irlandesos.
Una tercera part dels irlandesos menors de 25 anys estan a l'atur i d'aquests una bona part han iniciat una nova onada històrica de migració, comparable a la que el país va viure als anys 50 quan unes 50.000 persones abandonaven el país cada any. Només cal entrar al Trinity College de Dublín per trobar estudiants a punt de fer les maletes. És el cas de David Stack.
Normalment els irlandesos marxen a països anglòfons, al Regne Unit, al Canadà, Nova Zelanda o Austràlia. Als Estats Units és més difícil aconseguir el visat. Aquí tothom ha d'aprendre una segona llengua a l'ensenyament secundari, però després no l'utilitzes més. Jo parlava molt bé el francès, però ara ja no.
La crisi econòmica primarà els bancs irlandesos i també la demografia d'un país que amb 4 milions i mig d'habitants ha fet posar en guàrdia l'economia dels més de 300 milions de persones que viuen a la zona euro.